Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern continua fent mans i mànigues per no complir ni aplicar a partir de demà la sentència que obliga les escoles a fer com a mínim el 25% de classes en castellà. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i avui l'executiu ha recorregut al TCJ l'ultimàtum que els hi ha donat fins demà per aplicar aquesta sentència i al mateix temps el govern ha fet una reunió extraordinària per aprovar un decret per protegir les direccions dels centres a la línia que els projectes lingüístics d'aquests centres han d'estar validats sempre per la Conselleria d'Educació. Amb aquest tripijó l'executiu de Pere Aragonès vol guanyar temps, diu que intenta protegir els directors i enreda una mica més la troca judicial per no respectar una sentència que a dia d'avui ja és completament ferma. Fa uns instants que la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha donat detalls d'aquesta reunió d'urgència del govern català. Aquesta roda de premsa l'està seguint el Sergi Tor. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles. I està acabant ja Patrícia Plaja, que està responent ja les preguntes en castellà, que ve d'acabar aquesta última pregunta. I les diverses consideracions de Patrícia Plaja. Demà serà publicat, s'ha aprovat avui, doncs, aquest decret que serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans d'aquesta mitjanit perquè entri en vigor immediatament a l'espera de la seva consolidació, convalidació parlamentària, on es buscarà l'acord amb socialistes i comuns. Ara s'està redactant les instruccions que demà rebran els gairebé 5.000 centres públics i concertats que hi ha a Catalunya. El govern no ha transmès encara el contingut d'aquestes mateixes instruccions i reconeix que l'objectiu únic és evitar la execució de la sentència del 25% de castellà a les aules. El recurs de Vox, Ciutadans i Partit Popular al Consell de Garanties Estatutàries sobre la nova llei d'usos lingüístics ha propiciat el decret del govern d'aquest matí amb la pretensió de guanyar temps a crear un nou escenari jurídic amb un marc normatiu nou amb la voluntat política de no aplicar percentatges lingüístics. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha explicat que hi ha un nou marc normatiu a l'escola catalana que incorpora l'eliminació de percentatges que, curiosament, els va introduir la pròpia Generalitat amb la immersió lingüística.
Té un objectiu molt clar, que és protegir els centres i a les direccions dels centres de les ingerències dels tribunals. I a la vegada es pretén, també s'aconsegueix protegir el model d'escola catalana rebutjant qualsevol intent de lligar l'aprenentatge de les llengües a percentatges, a valors numèrics, garantint el català com a llengua vehicular i l'aprenentatge del català i el castellà al final de l'etapa obligatòria.
Una altra novetat important a Carles del decret és el nou rol de la Conselleria d'Educació. S'erigirà com a autoritat competent en de tots els projectes lingüístics de totes les escoles de Catalunya amb l'objectiu d'eximir els directors dels centres.
Gràcies, Sergi. Mentrestant, Partit Popular i Ciutadans ja han avançat que portaran fins al Tribunal Constitucional la nova llei del català un cop l'aprovi el Parlament. A més, el president del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha tornat a fer una crida al PSC i al seu líder, Salvador Illa, perquè reconsideri el seu vot favorable a aquesta nova llei. Una llei, ha explicat Fernández en declaracions a COPE, que no acata la sentència del 25% de castellà i alerta que anomenar aquesta llengua com a curricular és situar-la al nivell de l'anglès o el francès, és a dir, que no és una llengua vehicular. Yolanda Canales.
Alejandro Fernández retreu a Salvador Illa que el PSC hagi participat en aquest acord amb Junts, Esquerra i Comuns per mirar de saltar-se una sentència. Amb tot, Fernández diu que els socialistes encara estan a temps per canviar de decisió i rectificar.
Ell encara té l'oportunitat amb el proper plenari d'exigir el compliment de la llei, cosa que el document que ell ha aprovat en primera instància no ho fa.
El president del PP català lamenta que, tot i portar la nova llei del català al Consell de Garanties Estatutàries, aquesta tirarà endavant. Simplement s'ha aconseguit guanyar una mica de temps. Una llei, recorda, que deixa el castellà com a llengua curricular. El català continua sent vehicular i que, segons Fernández, ni molt menys s'ajusta al que diu la sentència.
Quan tu comences a fer termes diferents, el que intentes donar a entendre és que la llengua que es parli a les activitats extraescolars, al pati, a la classe de gimnàsia, això entra dintre del còmput global de les hores de castellà. Això és ridícul. I això és una presa de pèl, i això és inacceptable.
Alejandro Fernández considera que aquesta qüestió, la del català o el cessament de la directora del CNI, és el preu a pagar per part de Pedro Sánchez als independentistes per mantenir-se a la Moncloa. I lamenta, a més, que en el cas de la llei del català suposi un nou desafiament a l'ordenament jurídic, a la Constitució, però també al sentit comú. I d'aquí que no descartin portar aquesta llei al Constitucional si no es canvia el redactat de la norma.
Gràcies, Yolanda. 5 minuts, 2:15, àrea de serveis. Saïd Esbai té la previsió del temps per avui. Bona tarda, Saïd.
Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya, intervals de núvols mitjans i alts amb nuvolositat d'evolució al Pirineu, on s'esperen xàfecs que poden anar ocasionalment acompanyats de tempesta. Temperatures sense canvis significatius o el lleuger ascens de les màximes a la depressió central, amb valors de fins a 33 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 a Tarragona i 23 a Barcelona. A més, vent variable fluix tendint a component est i sud. Demà dimarts esperem predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos i probables boires al sud de Tarragona al matí. Al Pirineu, nuvolositat d'evolució diurna sense descartar xàfecs amb tempestes ocasionalment al vessant nord. Temperatures mínimes sense canvis o en lleuger ascens, màximes en ascens a l'interior i amb pocs canvis al litoral i vent variable fluix tendint a sud i sud-est amb intervals de moderat a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com estan les carreteres? Pregunta per al Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. A aquesta hora repassem algunes incidències que ens compliquen un pèl el trànsit. Per exemple, aquest accident que s'ha produït a la Ronda Litoral, arribant a la Barceloneta, en sentit Llobregat, està provocant cua, 4-5 quilòmetres entre Sant Adrià, Barceloneta, Ronda Litoral, sentit Llobregat, és a causa d'un accident. En sentit Besòs, també hi ha aturades en aquesta Ronda Litoral, gairebé des del Fòrum fins al nus de la Trinitat, més de 6 quilòmetres, per enllaç amb aquest nus, des de la Ronda Litoral. I també en aquest nus hi ha problemes a la Pota Nord, de 20, cua de 2-3 quilòmetres, gairebé des de Badalona fins a enllaçar amb les rondes. A més, tenim un accident a la C-17 a Centelles, aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig en sentit nord, sentit Vic, i l'incendi d'un vehicle a la comarcal 245 a Cornellà de Llobregat, provoca aturades de 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Dilluns, com sempre, comencem la setmana. Esportscope, 3 de la tarda i 5 minuts. S'ha acabat la Lliga, però el Mercato hierve.
S'ha acabat la Lliga pel que fa a la primera divisió. Sí, segona... Encara queden coses per decidir a segona, ja a primera federació. Encara queden coses per decidir, sí, però en clau Barça ja estem immersos en la planificació de la campanya 22-23 i al voltant d'això hi ha convocada per demà una important junta directiva on s'han d'abordar accions importants a la trajectòria econòmica de l'entitat, Víctor Navarro.
Serà a les 12 del migdia la Junquera, la frontera amb França, i la junta directiva del Barça, el Complet i Mateu Alemany, tindran damunt la taula tres opcions per revertir la malmesa situació econòmica: vendre un jugador important de la plantilla, el nom que tots imaginareu, Frenkie de Jong; CBC, acceptar l'acord amb Javier Tebas; o vendre el 49% d'un dels apartaments del club. Aquestes seran les tres opcions que hi hauran damunt la taula, i per les últimes dues, CBC o vendre el 49% d'un departament del club, hauran de convocar a meitat del mes de juny una assemblea extraordinària per tenir el vistiplau dels socis del Barça.
Més detalls sobre això i sobre el Mercato a Esports Cope. A l'Espanyol podríem titular d'aquesta manera: Diego Martínez, qüestió d'hores, Quique Iglesias.
A punt de convertir-se, sí senyor, entrenador de l'Espanyol per les properes temporades, el club Manquilbau ha acabat per convèncer el tècnic gallec. Queda per signar el contracte a manca d'uns serveis contractuals després de que Diego hagi mantingut una xerrada per videoconferència amb l'amo del club, Chen Yancheng. En parlava de tot plegat ahir a la plec d'Avià, la plec de Penyes, el conseller delegat de l'Espanyol, Maoyer.
És un perfil d'entrenador que jo crec que podria donar moltes coses al club, no? Abans de confirmar el fitxatge d'un entrenador, ens hem de conèixer mútuament. Hem invertit temps perquè l'entrenador conegui l'Espanyol, que vingui convençut amb ell mateix i amb el projecte.
serà oficial entre aquesta tarda i demà al matí, presentat abans de dimecres.
S'acaba la Lliga de Segona Divisió també pel que fa a la fase regular. Burgos 0, Girona 0. Els de Mitchell acaben sisens i el seu rival a la primera ronda de promoció serà l'Eibar. L'anada, ja mateix, com aquell qui diu, dijous a Montilivi, valora el tècnic gironí.
Vinimos aquí para estar en primera con el Girona y ese es el sueño por el que hay que pelear, pero no tenemos que ganar en el campo, no vale con las palabras. Y son los favoritos, han estado hasta el último minuto en ascenso y es un rival complicadísimo, nos ha ganado los dos partidos, pero no me creo que el Eibar esté cómodo sabiendo que es el Girona el equipo al que se van a enfrentar.
S'acaba també la Lliga a la fase regular a la Primera Federació i el Nàstic lluitarà per l'ascens a Segona Divisió. A la ronda que es disputarà a territori gallec, el seu rival en primera eliminatòria, el Racing de Ferrol. I en futbol femení, títol de la Copa de la Reina pel Barça. Tercer consecutiu per les noies de Jonathan Giraldez després del 6-1 davant de l'Sporting de Huelva. Valora la temporada el míster blaugrana.
La valoración de la temporada es muy buena. No es perfecta porque no hemos ganado todos los títulos que teníamos marcado como objetivo, pero bueno, el hecho de conseguir los tres títulos nacionales y llegar, ser capaces de llegar hasta la final, creo que tiene mucho mérito. No siendo perfecta, pero podemos decir que la temporada ha sido de mucho, mucho nivel.
Un futbol al femení on la temporada vinent hi haurà dos equips catalans a la màxima categoria. Tot això després del Levante Les Planes 2, Espanyol 0, derivades a tots dos equips. El conjunt de Sant Joan d'Espí passarà avui pels micròfons d'Esports Cope la seva jugadora franquícia, Alba Mellado. A l'Espanyol les conseqüències no s'han fet esperar. Rubén Casado ja ha anunciat al club, el club blanc i blau, no continuarà a la banqueta del femení la propera temporada. I en plana poliesportiva, en bàsquet, ja tenim el Barça a les semifinals de la Lliga CB. Alberto Díez.
A semifinals hi esperen rival, una classificació del conjunt blaugrana amb poca brillantor, però màxima efectivitat. Una cistella a pista de l'Herbalife Gran Canària de Corey Higgins a l'última possessió del partit de 4,9 segons pel 86-88 final. Els quarts liquidats en dos partits, Saruna Jasikevičius, entrenador del Barça, valorant la situació.
Toca centrarnos en la Liga ACB. Si nos vamos quedando con estas sensaciones, va a estar difícil hacer buen papel en la Liga ACB. No podemos hacer esto, hay que olvidarlo, hay que ir. No podemos pensar en un rival o otro. Unos tienen unas cosas, como hemos visto el primer partido, otros tienen otras cosas. Bueno, son semifinales de Liga ACB, tiene que ser difícil.
El rival del Barça, que guanyarà descans, surt del vencedor del Joventut de Badalona, Lenovo Tenerife, de demà dimarts a les 9 de la nit.
En hoquei patins, on recordem, Barça-Reus aquesta nit al Palau, segon partit de la semifinal de l'hoquei Lliga, el millor de 5. La sèrie ara mateix dominada pel conjunt reusenc després de la victòria 3-5 al primer partit a pista blaugrana. Les preguntes del dia operatives al nostre compte de Twitter, @esportscope, en clau blaugrana i al voltant de la 14a Lliga de Campions del Real Madrid. Quan creieu que tornarà el Barça a aixecar una Champions? 1 o 2 anys, 7%. 3 o 4 anys, 14%. Opció més votada, 5 o més anys, 78,9%. En blanc i blau estem preguntant si us il·lusiona Diego Martínez per la banqueta. L'il·lusiona el 78% de copenautes, no ho fa pel 22%.
Doncs molt bé, no us perdeu Esports Cope, com sempre, a les 3-5 minuts, José Luis Gil i tots els companys d'esports. Que vagi bé, Gil, bon programa, eh?
Fins demà, Carlos.
Adéu. T'explico ara la primera clatellada judicial als independentistes en el seu afany per treure profit de la crisi dels espies. El jutge ha arxivat la causa de presumpte espionatge al conseller d'Empresa, Roger Torrent, i el líder d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. Yolanda Canales, que diu la interlocutòria d'aquest jutge?
El magistrat considera que no es pot avançar la investigació mentre no li arribi la informació demanada a l'empresa israeliana NSO, propietària del software de Pegasus, i d'aquí que hagi arxivat provisionalment la investigació per l'espionatge als mòbils d'Ernest Maragall i Roger Torrent. La defensa de tots dos ha recorregut la decisió. L'advocat Andreu Vandeneinde considera que no hi ha cap supòsit de sobreseïment previst per a instruccions lentes, en aquest cas per falta de resposta a requeriments judicials o mecanismes de cooperació internacional, i per això demanar al jutge que investigui més, perquè es poden demanar algunes diligències i, per tant, acordi les pròrrogues que siguin necessàries per allargar la instrucció de 6 mesos en 6 mesos. A l'escrit de defensa reconeix que la instrucció, de fet, ja portava materialment paralitzada feia més d'un any i considera que el jutge pot fer noves diligències d'investigació. Posa com a exemple que des del 4 de febrer de 2021 consta la traducció de la resposta d'Irlanda a la comissió rogatòria on es demanava lloc de residència d'unes dades informàtiques reclamades. Irlanda va dir que les dades s'emmagatzemen als Estats Units, però el jutge d'instrucció no ha fet altre pas des d'aleshores.
Mentrestant, Holanda, les associacions Jupol i Jucil han mostrat avui la seva sorpresa pel corporativisme sec dels centenars de funcionaris i càrrecs polítics que aquest matí han donat suport als responsables de salut que han d'anar a declarar per no haver citat a vacunar contra el Covid-19 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al mateix temps que es va fer amb els Mossos d'Esquadra. Un jutjat de Barcelona ha citat en qualitat d'investigats dos funcionaris, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Les associacions policials estan bocabadades amb aquest tancament de files de polítics i funcionaris de salut.
Tot i això, des del Jucil diuen que des del sector sanitari i en concret els membres del Comitè Científic Assessor de la Covid es poden manifestar tot el que vulguin. Potser temen, diu Agustín Leal, portaveu del Jucil, que el que declarin els investigats ampliï la possible responsabilitat per la discriminació en la vacunació que van patir els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Des del Comitè Assessor del Govern diuen que es van aplicar criteris ètics, uns criteris que per Leal recorden altres èpoques, primer els nostres i després la resta. Però no només critica l'actitud de la Generalitat, dels responsables de salut, sinó també del govern central, que no va moure ni un sol dit perquè vacunessin els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil.
És tanto culpable el que los que intentan retrasar esta vacunación de forma liberada, como el gobierno de España, que pudiendo evitarlo, pudiendo denunciarlo, han ido para otro lado y no lo ha hecho, buscando cuotas de poder a cambio de la salud de nuestros compañeros y sus familias.
Diu Leal que si es tracta de retre comptes, que millor que fer-ho davant un jutge que ja s'encarregarà de que es puguin determinar les responsabilitats que se'n puguin derivar.
I Barcelona es prepara per un estiu complicat en matèria de seguretat ciutadana i, sobretot, en matèria d'ocupació de l'espai públic. El tinent d'alcalde Albert Batlle ha avançat que s'ha previst un operatiu per evitar els efectes de les aglomeracions en platges i també en places. A més, hi haurà itineraris segurs per a dones i es prohibirà la venda d'alcohol a partir de les 11 de la nit. Què més hi ha previst en aquesta línia? Lídia Muñoz.
Es tracta d'una de les 7 accions més importants del dispositiu d'estiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona per tal de fer més segurs els carrers de la ciutat. Així augmentarà la vigilància policial a la zona litoral de Ciutat Vella, a Marina Almogàvers i a Tosset, amb l'objectiu d'oferir més protecció i seguretat, segons assegura l'intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez.
El que fem és saturar d'alguna manera aquestes zones per donar seguretat a les persones que puguin ser, especialment a les dones que surten de les zones d'oci i van cap al transport públic.
Així mateix, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha destacat els esforços posats a la prevenció dels botellots i l'actuació sobre els ja formats mitjançant multes econòmiques. I és que, com recorda, els botellots han estat sempre una problemàtica a la ciutat.
En l'any 2021 es van desallotjar a més de 600.000 persones d'espais públics. També dir-los que l'any passat es van posar més de 24.000 sancions per consum d'alcohol a la via pública. Intentem també acabar amb aquest mantra de la impunitat dels que realitzen botellot.
A banda dels itineraris segurs, el dispositiu d'estiu de la Guàrdia Urbana també preveu un increment d'un 12% dels agents respecte al 2021. I aquest increment d'efectius, de fet, es centrarà de forma més específica en el torn de nit, amb un 37% més d'agents al carrer.
Les administracions autonòmica, municipal i comarcal fan pinya per defensar la zona de baixes emissions de Barcelona després que el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha donat la raó a les entitats contràries a aquesta mesura. Les tres administracions porten el tema al Tribunal Suprem, mentre que l'Ajuntament de la capital catalana protegeix la normativa amb algunes modificacions. Anna Gilabert.
L'Ajuntament de Barcelona, juntament amb la Generalitat i l'AMB, han presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem després que el TSJ considerés insuficients els informes per justificar les mesures de la zona de baixes emissions. Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica, ha explicat aquest matí que actualitzaran l'ordenança per si el Tribunal anul·la l'actual.
El que fem és actualitzar l'ordenança, doncs, perquè en el cas desfavorable, no?, que el Suprem finalment ratifiqués la sentència del Tribunal Suprem de Justícia, tinguem una nova ordenança actualitzada que sigui perfectament acorde a llei i, per tant, que no estigui en perill.
En aquests recursos enfatitzen en defensar la salut pública per davant de qualsevol altra. Les tres administracions han insistit que la zona de baixes emissions ha permès millorar la qualitat de l'aire i reduir al voltant de 125 morts anuals respecte als valors del 2017, el 5% dels nous casos d'asma infantil i l'1% dels nous casos de càncer de pulmó. En aquest sentit, Marc Sangles, director general de Qualitat Ambiental, creu que el TSJ no ha fet una bona interpretació de la mesura.
Creiem que hi ha una mala interpretació per part del TSJ del que seria la
directiva sobre qualitat de l'aire, en el moment que posa per damunt de la salut i de la qualitat de l'aire, posa alguns elements que prevalen com els drets econòmics o el tema de la rellevància de costos.
El consistori barceloní, l'AMB i la Generalitat creuen que la sentència va en direcció contrària del que s'està fent a tota Europa. De fet, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja ha anunciat sancions per incomplir els límits de contaminació i l'OMS aposta per reduir els índexs permesos de contaminació.
I aquest dilluns ens preguntem per què la situació de molts cinemes catalans és preocupant. I és que les estadístiques expliquen que la gent ha deixat d'anar a les sales com ho feia abans de la pandèmia. Els costums han canviat i sí és cert que el nombre d'espectadors ja estava caient abans de l'aparició de la Covid-19, però des de fa 2 anys la caiguda és més notable i el que és més preocupant, l'assistència als cinemes no dona senyals de vida. L'Òscar Estivill ha sortit al carrer per conèixer el perquè.
La pandèmia ha provocat que les persones ja no vagin tant al cinema com abans. Fa 2 anys les sales van tancar durant molt temps i ara l'hàbit de veure una bona pel·lícula davant de la pantalla gran s'ha perdut. La recaptació dels cinemes espanyols del 2022 preveuen que aquest any serà tan dolent com l'anterior. Els ingressos de taquilles del 2021 van caure exponencialment, concretament un 60% en comparació a abans del coronavirus. La Maria i el Robert ens expliquen que prioritzen altres activitats abans que anar al cinema i que ja fa molt temps que no compren una entrada.
A mí me gusta mucho ir al cine, pasa que bueno, también por tema de dinero y tal, cada vez es más caro y como que priorizo para otras cosas antes que para ir al cine.
No voy apenas al cine ya, te diría prepandemia, ¿eh? Una de adultos solos con mi mujer y yo te diría que hace 2 años, ni me acuerdo de la película.
La Carolina diu que veure una pel·lícula a una plataforma audiovisual com Netflix no és el mateix que anar al cinema.
Que han invadido tanto con todos los canales, Netflix y tal, que te dan, que a mí Netflix particularmente me fastidia un poco, porque no soy de, me gusta el cine como tal, el ambiente del cine, las luces, todo el ambiente en sí del cine me gusta, me agrada.
Tant la Carolina com la Maria i el Robert coincideixen que a banda del cinema tampoc acostumen a anar al teatre o a qualsevol esdeveniment cultural.
I la compra-venda d'habitatges a Catalunya ha marcat durant el primer trimestre del 2022 una de les millors xifres de la darrera dècada, amb 25.189 operacions, un increment interanual de més del 20% sumant les propietats noves i usades. El preu mitjà del metre quadrat també avança un 3,7% en termes anuals i se situa en 2.309 euros. Això ho diu un informe de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària presentat aquest dilluns de cara als pròxims mesos. Diu que el sector anticipa una moderació dels preus i la demanda influïda també per l'augment dels tipus d'interès i l'impacte de la inflació en tot el referit en l'estalvi. Fem ara una pausa per publicitat, una pausa breu, 2 minuts, i després el parlaré del edadisme, és a dir, la discriminació per motius d'edat. Estarà amb nosaltres el senyor Josep González, que és el president de la Fundació PIMEC.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde...
La realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos en una terraza.
Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde Córdoba para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¡Papá, ya hemos ayudado!
ciudad a Spider-Man, vamos. Viuda Negra va a despegar.
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Suposo que més d'un o dos cops heu sentit a parlar del edadisme. Es tracta de discriminar persones per la seva edat. Aquest fenomen, atenció, és la tercera causa de discriminació més important al món després del racisme i del sexisme. On es palpa més és en el món laboral. I en aquest sentit, la Fundació PIMEC ha enviat una alerta aquests dies, una alerta que és molt clara i molt contundent. No contractar sèniors vulnera drets fonamentals. En volem parlar amb el senyor Josep González, que és el president de la Fundació PIMEC. Senyor González, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, bona tarda.
Aviam, senyor González, la gent, el ciutadà de peu, sap prou el que significa això del edadisme? Perquè cada cop hi ha més informació sobre el tema, o encara hi ha molt desconeixement?
Bueno, jo penso que sobre la paraula en si, edadisme, doncs pot ser que hi hagi gent que no la conegui. Però el que sí que penso és que tothom al seu entorn té persones de més de 45 anys que s'han quedat sense feina i que la causa principal potser és aquesta situació de ser major de 45 anys. Això sí que crec que és una realitat que, per desgràcia, passa a totes les famílies, o quasi totes, i que tothom el té present, aquest problema.
Clar. I la societat, senyor González, és conscient d'aquest problema, que és un problema greu, que suposa això d'etiquetar la gent a partir d'una determinada edat, no? Per exemple, vostè deia ara mateix, és una aventura, podríem dir, d'alt risc trobar una feina a partir dels 50-55 anys, no?
Sí, és un problema social important i moltes vegades és un drama, perquè, clar, en una edat de 50-55 anys ni és una edat per poder-se jubilar, ni sembla que el mercat vulgui acceptar fàcilment donar feina amb aquesta gent. I, per tant, estàs en aquella situació d'atur amb la sensació de tenir poques possibilitats de trobar feina. I això és un problema molt serió, eh? Molt serió, que és creixent, perquè no ens enganyem, han tingut unes crisis darrerament i han tingut unes evolucions tecnològiques on entitats financeres grans han fet grans acomiadaments i, bueno, a l'hora de seleccionar personal d'acomiadar, pues segurament el fet de l'edat és un factor negatiu. És a dir, com més gran és la persona, més fàcil és que la posin en la llista d'acomiadaments. Per tant, és un problema social, però és una realitat que tenim. Clar.
Les institucions, senyor González, i sobretot les administracions, fan prou per evitar aquest fenomen que a vegades és frustrant, no? Perquè arribes amb aquesta edat, 50 o 55 anys, i ja et volen aparcar laboralment, no? Hauríem de fer més,
a veure, jo crec que l'administració és sensible. L'altre dia vam tindre fent la cloenda el director general de Treball, el senyor Enric Vinaixa, però és veritat que a nivell de tot Espanya doncs crec que s'hauria de fer major consciència de que aquest és un problema que, si no li busquem solucions molt més efectives, no el resoldrem. Què vol dir solucions més efectives? Doncs vol dir segurament implantar bonificacions per contractar sèniors, vol dir fer servir propostes de feina cegues, és a dir, que el tema de l'edat no es condicioni, vol dir reduir cotitzacions a certs col·lectius, com ja s'havia fet fa un temps, és a dir, fa uns anys teníem unes bonificacions pels col·lectius que tenen més complicat trobar feina. Doncs penso que amb aquestes bonificacions s'hi podria posar a aquests col·lectius, no?
Yeah.
I, per tant, doncs, segur que hi ha solucions que no s'han posat en marxa i, per tant, l'administració dir que fa prou, no. Jo crec que hauria de fer més, perquè si no estem condemnats amb un problema important. Greu. Miri, claro. Una de les ponents que vam tindre aquesta jornada, Laura Rosillo, doncs, que és conferenciant i és formadora i és consultora, doncs comentava que l'any 2021 un 43% dels jubilats tenien menys de 65 anys. Per tant, estem davant d'un problema que és molt difícil de comprendre perquè, per una banda, vivim cada vegada més anys i, per una altra, ens retirem del mercat del treball abans. Això és un contrasentit. La gent de 45, 50, 55 anys està en absoluta plena forma i amb capacitat de fer feines fantàstiques, amb una capacitat de resiliència, amb una il·lusió, i això, bueno, pues, a l'hora de seleccionar el personal,
no
s'hauria
de
tenir més en compte.
Clar. I escolti, senyor González, vostè que coneix molt bé el món de l'empresa, a vegades és difícil d'entendre per què les empreses desaprofiten aquest talent que vostè parlava ara, el talent dels sèniors, no? Per què?
Sí, sí, sí. És un
hi ha algun motiu econòmic que... o quin motiu hi ha darrere d'això, senyor González? Què creu vostè?
Bueno, raons en podíem trobar en més o menys diguem, sentit. Per exemple, doncs a vegades es parla de que les persones a partir d'una certa edat tenen unes competències digitals inferiors a la gent jove. Bueno, això pot passar, però no totes les feines són digitals. I, per tant, doncs, no hi hauria d'haver discriminació per aquests comparatius digitals, no? A vegades els sous que a base d'any s'han augmentat, doncs conviden a les empreses a fer unes seleccions i a buscar gent més jove i més econòmica. Però no sempre l'econòmic surt barat. A vegades aquestes coses s'haurien de valorar molt més, no? I pot haver una resistència als canvis de la gent de certa edat, però ja han dit que la gent de 45 o 50 anys avui és jove. Mm-hmm. I no hi ha tantes resistències als canvis, ni molt menys.
Ai, la gent li agrada posar-se al dia en qualsevol matèria, matèria digital. Vull dir...
Absolutament. I torno a dir el valor de la resiliència,
clar.
De la capacitat que té i dels coneixements que tenen. És que desaprofitem uns grans coneixements que té la gent a base d'anys d'experiència.
Exactament.
I això és un valor que no s'hauria de perdre, o sigui, que no l'haurien de perdre.
I aquesta discriminació per edat és un fet molt espanyol o també es dona a la resta d'Europa?
Bé, jo no tinc dades de quina és la situació als diferents països, però alguns dels factors que hem comentat que poden ser raons pues potser també poden passar d'altres països, eh? Vull dir, no. Jo crec que hi pot haver coincidència amb alguns aspectes. Potser no és tan greu com aquí, perquè aquí al final el que tenim és un problema de molta gent aturada, eh? Vull dir,
sí,
això encara agreuja qualsevol de les casuístiques que estem parlant, no?
I en altres
països no hi ha tanta gent
tant
aturada.
No, clar. Sí. I amb la pandèmia i amb el teletreball, que ha agafat una força important durant la pandèmia, aquesta discriminació per edat ha anat augmentant, creu vostè, o no?
Bueno, jo crec que no hauríem de mirar les dades amb més profunditat si el fet de la pandèmia ha fet augmentar aquest problema o no. Vull dir, no tinc dades i no m'agradaria doncs improvisar una opinió, no? Lo que sí és evident és que la pandèmia va fer explotar un tema que era el teletreball i que les empreses s'hi van adaptar de manera sensacional, molt ràpid, eh? És a dir, i el teletreball es va convertir en una forma de treballar com si l'haguéssim tingut de tota la vida, no?
El que passa que alguns s'hi han acomodat després... amb el teletreball, també, eh?
Perdó?
Que alguns s'hi han acomodat amb el teletreball, també, eh?
Bueno, a nivell d'empreses, jo crec que hi ha hagut una caiguda del teletreball i, diguem, s'està entrant en una normalitat de relació entre el teletreball i el que no és teletreball. La por que jo tinc és que a nivell de funcionaris observo unes xifres que em preocupen perquè, a veure, un funcionari és una persona que, en la major part dels casos, doncs està al servei del públic, no? I si es fan masses dies de teletreball, és difícil atendre el públic. I aleshores hem entrat en aquesta situació que per qualsevol gestió amb l'administració, visita concertada. Home, jo crec que el ciutadà es mereix més agilitat, no? Bé,
sí,
aquí potser hauríem de fer alguns anàlisis i algunes reflexions de si el teletreball és abusiu o no, no? Però a nivell d'empresa jo crec que s'està entrant en aquella forma pràctica de una part de teletreball i una part de
presencialitat. Senyor González, per acabar, les tres regles que la Fundació PIMEC establiria per dir acabem o s'ha d'anar per aquest camí per acabar amb aquesta discriminació laboral. Quines serien les tres regles d'or?
Bueno, primer, que les empreses donin compte que no poden perdre aquest talent, que no poden perdre aquesta experiència. Nosaltres creiem que aquest és una conscienciació que hem de tindre les empreses i que potser a nivell de grans empreses ja es comença a donar aquesta reflexió. Segona, que no es poden fer ja preseleccions o en quant a les empreses que es dediquen a buscar personal, a contractar personal. Vull dir, aquí ja s'hauria d'anar amb una condició de que l'edat no sigui un condicionant. I tercer, l'administració hauria de fer un esforç amb posar en marxa incentius que acabin de completar, doncs, el donar aquesta oportunitat a la gent que s'està quedant sense feina a partir d'aquests 45 anys.
45-50 anys. Molt bé, ha estat un plaer recuperar la veu del senyor Josep González, molts anys president de PIMEC i ara president de la Fundació PIMEC. Com sempre, en forma el senyor González. Gràcies per estar amb nosaltres i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vostès. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Tienes en mente un espacio para tu negocio? Lo tienes en altamirainmuebles.com. Hasta con un 50% de descuento. Sí, sí, hasta un 50% en el precio de compra de tu local, nave u oficina. Llama ya al 91-910-0292. Aprovecha y despega con tu descuento. 91-910-0292.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i a les 3 en punt de la tarda el conseller d'Educació, González Cambray, continua fent amics de les famílies nombroses. Veuen bé avançar l'inici del curs escolar, però rebutgen la jornada intensiva. Des de FANOC, que és l'associació que les agrupa, desconfien de la proposta d'extraescolars plantejada des del Departament d'Educació. Adrià León.
Tot i que l'avançament de l'inici de curs beneficiarà les famílies nombroses, la jornada intensiva de 9 a 1 pactada pel mes de setembre no els dona gairebé marge de maniobra. L'estudi d'ESADE posa de manifest com 6 de cada 10 famílies es veurien perjudicades tant en termes econòmics com de conciliació. Raül Sánchez, president de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, considera que la Conselleria d'Educació encara és a temps de revertir la situació.
No entenem per què el Departament d'Educació ha volgut generalitzar aquesta jornada intensiva a tot Catalunya i pensem que es pot revertir perfectament. Només cal dir que es torna a l'horari normal, les escoles tenen temps perquè se suposa que el professorat haurà d'estar també allà durant tots els temps de la seva feina. Suposem que això no ho han fet per contentar els sindicats i treballar una miqueta menys.
Des de la Generalitat asseguren ajudes en forma d'activitats extraescolars gratuïtes fins a les 4 i mitja de la tarda, però la iniciativa no convenç de l'associació, que encara no ha rebut cap notificació oficial que desglossi les opcions plantejades.
És una cosa que va contra la igualtat i l'equitat que hem de viure al sistema educatiu, perquè per molt que les escoles diguin que faran coses, si no es dota de recursos, ni surt a la data que estem avui, ni ha sortit cap llistat que les famílies puguem escollir o saber quines activitats extraescolars farà, dubtem molt que en un mes o dos això ho facin, sobretot ara que venen les vacances.
Sánchez considera que sí és viable començar el curs abans i alhora mantenir l'horari habitual de 9 a 1 i de 3 a 5.
Barcelona disposa d'una nova biblioteca, es diu García Márquez, està al barri de Sant Martí i és la tercera més gran de la ciutat, ja l'ha visitat l'Adrián García.
La biblioteca situada al carrer Treball 219 substitueix la seva antecessora, convertint-la 10 vegades més gran. Tot i que la seva construcció va ser enllestida el 2018, la pandèmia va provocar retards i no ha sigut fins aquest cap de setmana quan s'ha pogut inaugurar. Veïnes del barri de la Verneda, com la Maria, celebren l'obertura del centre públic.
Estábamos ansiosos, pero con todo esto que ha pasado de la pandemia y todo esto, pues claro, nos hemos quedamos un poquito así, pero ahora estamos contentísimos, porque es que este barrio es muy participativo, es un barrio que de verdad se lo merece todo, y una biblioteca así nos hacía falta.
Altres usuàries com l'Esther destaquen l'amplitud de la biblioteca i que és un espai molt agradable per gaudir.
És fantàstica, és que ens han quedat ganes de quedar-nos-hi, la veritat, perquè té moltíssima llum, a més els materials, tot la fusta, el cristall, és que no és només un lloc per agafar llibres, és un lloc per estar-s'hi. I la veritat és que ens ha encantat.
El centre ofereix una gran oferta de literatura llatinoamericana en honor a l'escriptor colombià García Márquez. Un altre autor, com Francisco Ibáñez, ha pogut comprovar de primera mà el seu racó propi amb els més dels seus 500 títols de còmics com Mortadelo i Filemón o 13 Rue del Percebe. La biblioteca també compta amb un estudi de ràdio i un espai amb graderies i coixins perquè els més petits puguin jugar i llegir.